Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Sisena temporada. Nous col·laboradors, noves seccions, un objectiu. Respondre a aquesta pregunta. Com serà el món de demà? Dissabtes i diumenges, de 10 a 11 de la nit, ens hi posem. Impulsant l'economia.
Meta, l'empresa mare de Facebook, WhatsApp i Instagram, acaba de fer un pas més en la transició del seu servei estrella de missatgeria, WhatsApp, que a poc s'està transformant en una nova plataforma social. WhatsApp acaba de presentar Communities, una evolució significativa, i la propera generació de la missatgeria privada, segons diu Mark Zuckerberg. Ens agradarà? Veurem què passa. I ara saludem a l'Eva Borràs, que és directora gerent de la Cambra de Barcelona. Bona nit, què tal? Com estàs?
Molt bona nit, encantada de ser aquí, gràcies.
Què et sembla això, que cada vegada tinguem més plataformes socials, això que deia, estem massa connectats? Ara anunciava aquesta novetat de WhatsApp.
Jo crec que la veritat és que tenir plataformes a disposició sempre està bé. El tema és com les utilitzem, no? Potser més. I que, per tant, a vegades en fem un mal ús i fins i tot un ús addictiu, no? Que no sabem deixar estar al telèfon i aquestes coses, però tenir a disposició les plataformes sempre està bé.
Clar que sí. Amb l'Eva volem parlar avui d'una iniciativa, també digital, que es diu Kit Digital, que vol ajudar i que avui us recomanem, no? Com definiries aquesta idea per a emprenedors i emprenedores?
Molt bé, a veure, el Kit Digital és un programa finançat amb fons europeus, 3.000 milions d'euros.
Això
no ha passat mai, val? És un programa que té un finançament per 3 anys, el 2022, 2023, 2024, val? I que està gestionat per una empresa pública que es diu Red.es, en col·laboració amb Càmera d'Espanya i les cambres de comerç de tot l'Estat.
Per ajudar les pimes catalanes, eh?
Exacte, per ajudar les pimes, bueno, pimes i micropimes. De fet, va adreçat a empreses entre 1 i 49 treballadors i, per tant, estem parlant des d'autònoms fins a micropimes i pimes, d'acord? I, per tant, és, vaja, està molt, molt adreçat, diguem, al sector pime. Llavors, la part important d'aquest tema és que el que subvenciona és la implantació de solucions digitals, però que ja existeixen al mercat. El que sí que ha de quedar clar és que no són, d'alguna manera, nous desenvolupaments, són solucions que ja estiguin al mercat, per incorporar-les a les empreses i millorar la seva maduresa digital.
Per tant, totes les pimes o autònoms que els vulguin poden fer aquest kit digital, no? Perquè tenim moltes pimes endarrerides, no? Encara de digitalització, no?
Home, sí, el tema de la... O sigui, ara ens és difícil, no?, pensar en una activitat que no requereixi d'una web o d'una app o de, o de fer algun tipus de... Però tot i així és veritat, doncs, que no estem al nivell de maduració de digital que voldríem. De fet, el baròmetre del sector tecnològic a Catalunya l'any 2019, que abans de la pandèmia, ja deia que menys del 30% de les empreses tenien un nivell de digitalització avançat, menys del 30%, i poc més de la meitat un nivell moderat. I aquí les pimes clarament quedaven enrere.
Avui segurament molts oients que són emprenedors diuen com podem optar, no?, aquests ajuts i de quants diners estaríem parlant per pimes autònoms que es vulguin digitalitzar?
Molt bé, a veure, ja va com per trams, o sigui, aquests 3.000 milions d'euros que dèiem, hi haurà diferents convocatòries. De fet, una ja va sortir, va ser la primera el 15 de març passat, i era la convocatòria adreçada a empreses de 10 a 49 treballadors, val? Hi havia una dotació global de 500 milions d'euros i cada empresa podia optar a 12.000 euros. Perquè quan diem kit digital, que jo crec que el nom a vegades no, un s'imagina com una caixa d'eines, però de fet és un bonus, és una subvenció que et donen per accedir, diguem, doncs, a aquests aplicatius, a aquests programes de comptabilitat o a aquesta web o aquesta gestió de xarxes socials, el que necessiti l'empresa.
I un cop rebent aquests ajuts, ho gestionen ells mateixos, els emprenedors, els autònoms, el suport va més enllà, està seguit d'alguna manera?
Val. No, a veure, d'alguna manera hi ha dues funcions molt diferenciades. Una és, la primera funció és la de difusió i assessorament. Val? Aquesta funció de difusió i assessorament es fa a través de les oficines d'Acelera Pime. Aquestes oficines hi ha una seixantena a l'Estat i a Catalunya de moment hi ha 7, properament segurament n'hi haurà 8. I aquí és on hem fet difusió d'acord amb les directrius de Red.es de tot el que és el programa i, per una altra banda, assessorem a les empreses perquè en el seu camí cap a la digitalització. D'acord? I llavors hi ha una segona funció, que és la back office, i aquesta funció de back office és la que només poden fer les cambres territorials, i que és tot el... O sigui, quan un agent digitalitzador i una empresa doncs, que ha estat beneficiària d'un ajut queden d'acord doncs, en fer, doncs, en comprar un programa de comptabilitat, de nòmina, o en fer una web, hi ha un document que es diu l'acord, i aquest acord és el que tramitem des de les cambres, validem que sigui correcte, fem la justificació, fem tots els tràmits pertinents fins al final, diguem, del tràmit administratiu.
Per tant, hi ha una mena de tutelatge d'aquests diners i, per tant, es controla que realment es faci aquesta digitalització. My bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last but it probably won't. Aquests ajuts que avui estem explicant i que sobretot jo crec que són molt interessants pels autònoms, per les pimes catalanes, perquè s'han d'aprofitar, són possibles, com deies abans, gràcies als fons de Next Generation de la Unió Europea, no? Tot això és possible per això, no?
Sí, de fet, són fons europeus que venen del mecanisme de recuperació i resiliència. Aquest mecanisme, aquesta dotació de fons per a Espanya són 140.000 milions d'euros.
140.000 milions d'euros.
140.000, que es diu aviat. I d'aquests 70.000 venen mitjançant subvencions i 70.000 mitjançant préstecs. Val? De la part que són subvencions, els 70.000 que dèiem, estan distribuïts en el que en diuen 10 palanques i 30 components i l'impuls a la PIME és un d'aquests 30 components i que està dotat amb aquests 3.000 milions d'euros. Per tant, de fet, estem parlant d'un 4,3% de la part de subvencions d'aquest mecanisme de recuperació i resiliència. Això, insisteixo, mai havia passat i mai havia passat que tant finançament anés directament a les pimes.
Clar. Per tant, no és certa aquesta llegenda negra, que aquests ajuts no arriben mai, que ningú els veu o van a parar la butxaca de les grans empreses, perquè avui estem explicant aquest kit digital, no?, que pot beneficiar a moltíssimes empreses. Per anar acabant, Eva, què recomanaries, no?, a les pimes que ens escolten, a les petites i mitjanes empreses, als autònoms, que aprofitin, no?, per digitalitzar, per buscar solucions digitals, què els hi recomanaries?
Home, els recomanaria, sobretot, que no pensin només doncs, en fer una web, sinó que d'alguna manera s'acostin a les oficines d'Acelera Pime, que allà, d'acord amb el seu punt inicial de digitalització, els explicaran quin és el camí més lògic, diguem, cap a la digitalització, i que a partir d'aquí triïn doncs, les eines que siguin més òptimes per ells.
Molt bé, recordem els autònoms, hi ha empreses d'un a dos treballadors també poden rebre aquestes ajudes de 2.000 euros.
Exacte, l'únic és que, com estàvem dient, hi haurà diferents convocatòries. Ara, el 15 de setembre, ha sortit aquesta de 10 a 49. Abans de l'estiu, segons ens diu Red.es, sortirà la de 9 la de 3 a 9 treballadors i cap al setembre sortiria pels autònoms i per les microempreses fins a 2 treballadors.
Molt bé. Doncs escolta, Eva Borràs, gràcies per haver vingut al programa. Segur que molts oients emprenedors, propietaris i directius de pimes han pres nota del que ens has explicat i voldran optar a aquests ajuts que avui volíem explicar al Revolució 4.0. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I amb Pau Bartruni repassem, com sempre, l'agenda digital de la setmana, que d'aquí res comencem. Bona nit, Pau, què tal, com estàs?
Molt bona nit, Chantal.
Què ens marcarà l'agenda digital de la setmana?
Doncs mira, setmana pendents especialment de l'eina Visum.
Sí?
La fa servir també l'eina Visum,
sí,
molt popularitzada.
Sobretot entre les mares del col·le.
Veus, també, la fem servir tots.
Entre les mares del col·le, sí.
I ara, què passa? Que estem en plena campanya de la renda i una de les preguntes que més circula entre la població aquests dies és: cal declarar hisenda els pagaments que fem o rebem per Visum?
Sí.
La resposta és depèn. És a dir, fer un Visum amb ulls d'Hisenda és pràcticament el mateix que fer una transferència. Per tant, per regla general, no s'ha de declarar un Visum pel sol fet de fer el pagament a través d'aquesta plataforma. Quan cal declarar-lo? Quan es tracti d'ingressos importants. I aquí és on ha fixat Hisenda la frontera dels 10.000 euros anuals.
10.000,
Si reps 10.000 euros anuals a través de Visum, estàs obligat a notificar-ho obligatòriament.
Ho has de dir.
Això sempre a nivell d'usuari estem parlant,
Clar.
De totes maneres, si l'agència tributària detecta moviments estranys, sempre podrà demanar al teu banc doncs, un extracte de moviments. En cas d'empreses o autònoms que utilitzin Visum per cobrar, aquests sí que els han de justificar sempre, de la mateixa manera que ho farien amb targeta o en efectiu.
Normalment per això la gent per Bizum, no? Es fa transferències de 10, 30, no? 40...
Quantitats petites, normalment, petites. Però sí que és cert que estan pujant, i sobretot aquests petits negocis que ja s'utilitza cada vegada més per pagar.
Per cert, que el boom de Bizum d'aquest darrer any ha estat molt significatiu, Pau. El 2021 s'han fet més de 500 milions de pagaments entre particulars, amb un volum de 26.000 milions d'euros, i déu-n'hi-do. Amb què acabem, Pau? Què vols destacar?
Doncs mira, amb una exposició interessantíssima, exposició catalana que explora l'univers dels videojocs i que s'ha inaugurat aquest mes d'abril al Palau Robert de Barcelona. Es mostra tot el procés de creació que hi ha darrere d'un videojoc. Es dona a conèixer doncs, els diferents perfils professionals, el productor, el dissenyador, el programador, l'enginyer de so, i a més es fa amb instal·lacions immersives, continguts interactius. Per tant, tothom cap al Palau Robert fins al 4 de setembre.
4 de setembre, eh? Palau Robert, bona recomanació. Gràcies, Pau, una abraçada.
A vosaltres.
Molt bé, oients, doncs ara sí, acabem programa, acabem la setmana i ho fem amb una frase de l'economista i presentador de televisió, Eduard Ponset, una frase que ens recorda quina és la millor manera d'anar per la vida. I diu així, sigues bona gent amb la gent quan pugis, perquè els trobaràs a tots quan baixis. Quanta raó aquesta frase per pensar-hi. Gràcies, com sempre, a tot l'equip del Revolució, Jordi Portal, Jordi Pi, Pau Bartolí, Marc Brugat i Josep Maria Campillo. Gràcies, oients, ens retrobem durant la setmana. Ja ho sabeu, a les xarxes socials amb @revolució4 i fins dissabte i diumenge que vem. Más a ver.